Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de sol esmorteït. Intervals de núvols alts i mitjos i també la pols en suspensió faran que avui el dia no sigui tan assolellat.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, una vegada més al Supermatí de Ràdio Capital. Avui us parla Gerard Escaig. Comencem quan són les 8 del matí d'aquest dimecres 27 d'abril. Avui parlarem de moltes coses, també entre elles del macroconcert que es vol organitzar contra el parc eòlic Tramuntana. També de què ens va explicar el regidor de Turisme Eugeni Pibernat, el regidor de Begur, sobre el xiringuito de la Illa Roja, que ens va explicar ahir durant el supermatí de Ràdio Capital. I també hem de saber a quina posició del rànquing mundial està la jugadora de tennis de Begur, Paula Badosa. Sembla ser que sigui un monogràfic de Begur, però no, avui no parlarem només de Begur, sinó també parlarem de Palafrugell i entrevistarem, ara que ho tinc aquí, que em surt el nom, l'Abel Font, que forma part de l'equip de direcció del Torroella de Montgrí, de la mà del Festival FIMAC de Torroella de Montgrí. Tot això són algunes de les notícies que us explicarem avui al Supermatí de Ràdio Capital, però abans és moment de saludar a tota la redacció. Per això donem per saludats al Sergi, l'Oriol, la Maria Alzina i l'Àlex. Bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia a tots i comencem els titulars del Supermatí de Ràdio Capital quan passen 2 minuts de les 8 del matí. Doncs com començàvem dient, organitzen un macroconcert contra el parc eòlic Tramuntana, Àlex.
Està organitzat per SOS Costa Brava i porta el nom de La Mar és Vida. Serà el dissabte 14 de maig a la plaça de la platja del Riells a l'Escala. A més, hi haurà un debat sobre el macroprojecte.
Gràcies i seguim parlant amb tu perquè Josep Maria Sánchez, membre de Salvem Palafrugell, ha dit al Supermatí de Ràdio Capital que l'Ajuntament encara no ha volgut dialogar amb ells.
El membre de la plataforma Salvem Palafrugell ens ha parlat sobre què reclama la pròpia plataforma i quins són els plans de l'Ajuntament. Sánchez explica que l'Ajuntament encara no ha volgut asseure's amb ells a parlar de forma horitzontal sobre el pla de reordenació de les terrasses de bars i restaurants.
I seguim parlant una mica de turisme i urbanisme i platges perquè Eugeni Pibernat va comentar ahir al Supermatí que en cas que hi continués havent un xiringuito a Illa Roja hi hauria una sensibilitat més gran. I això és el que va dir, oi?
El regidor va comentar que almenys aquest any no hi haurà cap altra quingueta. Amb això l'Ajuntament es vol donar un temps per reflexionar com hauria de ser aquest espai contemplant totes les condicions que hi hauria en cas de reformular-se el concurs públic.
Gràcies. I l'Hospital de Palamós lluita contra el malbaratament alimentari, Maria. Això sortirà directament a les pífies de cap d'any. Maria, explica'ns.
La cafeteria de l'hospital porta a terme una iniciativa que millora la sostenibilitat amb un menú basat en l'excedent d'aliments a través de la plataforma Too Good To Go.
Gràcies, Maria. I Sergi, la tenista begurenca Paula Badosa ja és la segona millor jugadora del món.
Sí, divendres passat ja va aconseguir virtualment aquesta nova condició en superar la tunisiana Ons Jabeur als quarts de final de Stuttgart. I aquest dilluns va assolir la segona plaça del rànquing WTA un cop actualitzat amb els últims punts obtinguts.
Sí, quan passen 5 minuts al matí, de les 8 del matí, és moment de saludar l'Albert Aparicio, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Doncs avui tornem a tenir un dia assolellat o no?
Doncs tot i que tindrem sol, no serà un dia tan radiant i assolellat com el d'ahir. Més que sol tindrem ressol aquest dimecres amb estones de cel entrenyinat per intervals de núvols alts i mitjos que aniran creuant el cel, sobretot durant la tarda. L'arribada de pols en suspensió nord-africana també ens pot donar un aspecte terrós al cel o calitjós. Pel que fa a temperatura, pocs canvis, màxima de 20 a 22 graus i una mínima que s'ha situat entre els 6 i 9 graus al Baix Empordà. Demà i propers dies, en general, el sol serà dominant, tot i que ho pot fer estones entrenyinat. Demà amb una temperatura màxima que baixa una mica, amb vent del nord-est de força moderada i els canvis més destacables sembla que arribaran entre dissabte i diumenge amb un temps més inestable.
Passen 7 minuts de les 8 del matí. Ara és moment d'escoltar el comentari d'opinió avui de part del politòleg Andreu Paneque, que també és el presentador del nostre debat cara a cara entre els diferents governs polítics i municipals de Begur i del Baix Empordà, govern i oposició.
Un dels principis bàsics d'un govern democràtic hauria de ser la transparència. En aquest cas, i després de l'escàndol de l'espionatge a l'entorn independentista, el murmuri sobre la llei que blinda els secrets d'Estat ha tornat a aflorar. Sota quin precepte hem d'acceptar que existeixin secrets d'Estat? És democràtic tenir-los? Per quines raons es manté aquesta llei? Les respostes a aquestes preguntes, segons el posicionament ideològic i la perspectiva nacionalista que es tingui, i més si ens centrem en el cas d'espionatge a l'independentisme, són si més no oposats. Però el que està clar, i com bé declarava l'advocat Josep Mates, especialista en dret a la informació, al migdia de Catalunya Ràdio, el més preocupant és que aquesta llei no concreta criteris que determinin què representa un risc per la seguretat nacional, com tampoc l'obligació de desclassificar els documents. Així doncs, senyores i senyors, tenim davant nostra una llei que dota els governs de la legitimitat per poder saltar-se el rendiment de comptes per part de la ciutadania. En altres paraules, ens trobem davant d'una impossibilitat de fiscalitzar accions concretes d'un govern, teòricament, amb el deure de rendir comptes. El més preocupant, a més, és un tema d'essència democràtica, ja que el principi motor d'un govern d'aquestes característiques hauria de ser la transparència. Amb aquesta llei, la norma passa a ser l'excepció i el secret, el principi estructural. Més enllà de la ideologia sobiranista que es tingui, cal que reflexionem sobre si volem que el principi motor d'una teòrica democràcia europea ha de ser el mateix que el principi motor que va establir el dictador franquista. En fi, que potser la Generalitat podria contractar Pegasus per saber els secrets d'Estat.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ara sí, sent que el micro potser s'escolta. I quan queda, passen 9 minuts de les 8 del matí, és moment de fer una pausa, però abans escoltarem la cançó del dia. Avui és I Found You, de Calvin Harris i Benny Blanco. How can I say what I'm feeling
if I don't know how to move? Supermatí, amb Gerard Escaig. If I believe in you, I travel many roads, and I know what road to choose. Now my world is never changing, there's anything I can do, 'cause I found you, I found you, 'cause I found you, I found you. How can I say what I'm feeling if I don't
Supermatí.
Hola, som la Mireia i el Marc i busquem parella disposada a fer un intercanvi. Per fer un pitch empat, esclar, qui perd paga el dinar.
La manera més divertida de jugar amb un pal i una bola la trobaràs al pitch empat Gualta. Amb la parella, amb la família, amb amics, amb qui tu vulguis. Ara t'hi pots iniciar fent una classe oberta per només 9 euros. Sí, només 9 euros la classe. Més informació a www.gualta.com o al 972-76-03-38.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Palafrugell, flors i violes, del 29 d'abril a l'1 de maig. 30 espais i carrers decorats per l'ocasió i més de 100 activitats i actuacions en directe i gratuïtes. I no et perdis l'espectacle inaugural el divendres 29 a 2:15 del vespre a la façana de l'Ajuntament de Palafrugell i posteriorment als forns el concert de The Gramophone All Stars Big Band. Consulta el programa complet a florsiviolas.cat. Que no t'ho expliquin. T'esperem al Palafrugell, flors i violes.
Del 30 d'abril al 5 de juny t'esperem a la 23a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Presentació oficial amb tastets dels restaurants, tallers infantils, cinema gastronòmic i, com a novetat, primera caminada Peix de Roca Begur amb el Club Excursionista Els Perduts i tapes Peix de Roca als bars del poble.
Informa-te'n a visitbegur.cat, a l'oficina de turisme al 972-62-4520 o bé segueix-nos a les xarxes socials Begú és autèntic.
23a campanya gastronòmica del Peix de Roca Begú, amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis... radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Un quart de 9 del matí. Doncs, com us dèiem als titulars, la plataforma ciutadana SOS Costa Brava ha organitzat un macroconcert anomenat La Mar és Vida contra el Parc Eòlic Tramuntana. El projecte que pretén fer un macroparc eòlic marí al litoral gironí. serà a l'Escala. Aquest concert serà a l'Escala el dissabte 14 de maig, Àlex.
Abans, però, es farà un debat a les 12 del matí al local del CER i té per títol el model per a la transició energètica a Catalunya. Anirà a càrrec de Marta Vall-Llosera, Antonio Turiel i Ferran Vallespinós. Finalment, a les 7 de la tarda, es farà el concert a la plaça de la Platja dels Riells amb més de 20 grups musicals.
I seguim parlant d'urbanisme, perquè Josep Maria Sánchez, membre de la plataforma Salvem Palafrugell, ha passat recentment pel supermatí de Ràdio Capital per parlar-nos sobre què reclama la pròpia plataforma i quins són els plans de l'Ajuntament, Àlex.
L'associació es va crear a principis del 2020 com a reacció a un pla de l'Ajuntament de reordenació de les terrasses de bars i restaurants, un pla que, segons Sánchez, és molt dolent i que es volia imposar sense cap mena de diàleg amb les parts afectades. La plataforma està integrada per gairebé tots els restauradors de les zones afectades: el Passeig de Tamariu, de Llafranc i de Calella, la Plaça Nova i la Plaça Promontori. A més, tenen un web, www.salvempalafrugell.cat, on molta gent s'hi està adherint, com per exemple estiuallants del municipi. El pla en qüestió té, segons Josep Maria Sánchez, dos propòsits: l'envelliment dels espais públics i la millora del pas de vianants. Per si sol, el pla sona molt bé, però recorda Sánchez que cal mirar els detalls, i llavors és quan veiem que es tracta d'enderrocar totes les pèrgoles dels passeigs i les places i imposar un disseny igual per a tots. Sánchez diu que més enllà de la confusió que crearia aquesta nova estètica, la plataforma proposa que al pla s'imposin les coses que no es poden fer en comptes del què i com s'ha de fer.
Doncs mira, aquest pla, els propòsits que té són dos, que un és l'envelliment d'aquests espais i l'altre és la millora del pas dels vianants, que són propòsits que a nosaltres d'entrada ens semblen bé, perquè tot el que sigui envellir i millorar el pas, doncs és fantàstic.
Sí.
Però llavors, quan entrem en detalls, veiem que allò d'envellir es tracta de treure totes les, o sigui, d'enderrocar totes les pèrgoles que hi ha als passeigs i a les places, i posar-les unes pèrgoles del mateix model que ens donen ja dissenyat, un model tot exacte, idèntic, de tal manera que si ho féssim això, els passeigs serien com una fira de mostres amb uns boxes tots iguals, que només sabries a quin establiment estàs si preguntes o mires el rètol de dalt, perquè perdria tota la personalitat. Això és una cosa que no s'ha fet mai a cap lloc.
Pel que fa als punts de millora del pas de vianants, la plataforma proposa tres coses. En primer lloc, que les terrasses de bars i restaurants estiguin encerclades totes elles per una tanca de disseny, per tal que no es puguin moure taules i cadires del seu lloc al temps que es cuida l'estètica. En segon lloc, demanen a l'Ajuntament que quan vegin taules o cadires fora del seu establiment apliquin el règim sancionador i que aquest ha de ser dissuasori. Finalment, Sánchez també explica que molts cops el problema és la gent que està esperant a que li donin una taula en un restaurant i s'atura a la via pública fent cua. Llavors, existeixen uns petits dispositius que dona l'establiment al client i que l'avisa quan hi ha una taula lliure, i d'aquesta manera poden fer una passejada mentre esperen. A tot això, el membre de Salvem Palafrugell matisa que tots aquests plantejaments s'han fet a partir d'uns estudis arquitectònics del municipi.
Nosaltres sabem que en aquests punts crítics el problema de pas que es pot generar en els moments punta del mes d'agost, per exemple, perquè tampoc és que sigui un problema habitual, però de vegades sí que es forma, no és tant per ocupació de taules, sinó per la gent que s'està esperant que li donin una taula
i que
es queden davant de la terrassa. Llavors, per resoldre això és molt senzill, perquè ja existeixen restaurants que donen un petit dispositiu al client dient-li, miri, pot marxar a passejar, que nosaltres li avisarem amb un to en el moment que tinguin la taula preparada. I a més a més demanaríem a l'Ajuntament que en aquests punts crítics posin un senyal dient que, si us plau, no es quedi aquí aturat en aquest punt del passeig.
Josep Maria Sánchez ha afegit que el pla de l'Ajuntament de reconar les pèrgoles seria desastrós pel municipi, doncs els negocis perdrien diners i es perdrien llocs de treball, ja que suposaria una reducció de taules d'entre un 30 i un 50%. De fet, podria provocar que alguns restaurants s'haguessin de tancar, més tenint en compte que a Palafrugell un 80% de les empreses depenen del sector serveis.
Un establiment que perdi entre un 30 i un 50% d'aforament i, per tant, de coberts que pot servir, això significa entrar en crisi automàticament, o sigui, com a mínim, acomiadar personal, i en algun cas hi ha algun restaurant que pot ser... hauria...
I com és que no hi ha hagut diàleg fins ara?
Des de l'Ajuntament diuen que sempre han estat oberts al diàleg, i això és mentida. Així de clar s'ha mostrat Sánchez a l'hora de parlar sobre la posició de l'Ajuntament, que si bé van fer unes reunions informatives, no van servir per a debatre res, només per explicar el pla. En aquesta línia, l'Ajuntament va iniciar el setembre de 2021 un procés participatiu, però segons Sánchez, aquest tan sols va servir-li per complir amb l'expedient i per aprovar exactament allò que ells volen aprovar. De fet, en aquest procés van fer una enquesta sobre el pla i van obtenir un 70% de rebuig, però mai han fet cas a aquests resultats. Finalment, el 18 de febrer d'aquest any, va haver-hi una reunió entre l'Ajuntament i les parts afectades, però explica Josep Maria Sánchez que aquesta no tenia cap rellevància i els 50 assistents es van aixecar i van marxar. A partir d'aquí, l'Ajuntament va donar per tancat el procés.
Aquesta enquesta d'entrada van obtindre un 70% de rebuig directament al seu pla. Però això mai ho han esmentat. Això, i tot ho tenen perquè és, el procediment és penjar això públicament a la web de l'Ajuntament. Això està penjat i es pot trobar. Es pot trobar amb totes les respostes, etc. Però no han fet ni cas això. I en aquesta enquesta tenien un 70% de rebuig, però a més, moltes opinions de què fer, com fer, inclús molts deien d'aplicar el projecte que havíem fet nosaltres. Vale. O sigui, això per una banda. Després van fer una sèrie de reunions, però reunions sempre informatives. I van fer una última reunió el dia 18 de febrer d'aquest any, a la qual ens van reunir a tots els espais. O sigui, en comptes de fer una reunió per cada espai singular, doncs ho van ajuntar tot.
Amb tot, Sánchez aclareix que segueixen esperant que l'Ajuntament vulgui asseure's a parlar de forma horitzontal. Per ara, i segons les darreres paraules de l'alcalde Josep Piferrer, confien en que així serà.
I què més va comentar el Sánchez?
Doncs, per últim, Sánchez va dir que Palafrugell, a pocs mesos de l'estiu, continua sense camp de boies a les seves platges, la qual cosa podria suposar que moltes famílies no poguessin navegar per les costes del municipi i, en conseqüència, seria un greu perill pel turisme en general.
Pensi que en aquest moment no hi ha camps de boies a tot Palafrugell. Si l'Ajuntament no és capaç d'aprovar els camps de boies per aquesta temporada, Palafrugell es quedarà sense 1.000 famílies o més sense poder navegar per aquestes costes.
Queden 6 minuts per 8:45 del matí i ara hem de seguir escoltant una altra entrevista que vam fer ahir al Supermatí de Ràdio Capital. En aquest cas, Eugeni Pibernat, regidor de Turisme i de Promoció Econòmica de Begur. Eugeni Pibernat, que també és regidor de platges de l'Ajuntament de Begur, va passar ahir pel Supermatí de Ràdio Capital i vam tractar diversos temes que afectaven el municipi Baix Empordanès. Entre ells, però, hi ha un que ha estat molt polèmic durant aquest últim any, sobretot durant la campanya de l'estiu, que era la licitació del xiringuito a la Illa Roja. Què va dir Eugeni Pibernat?
Eugeni Pibernat, regidor de platges de l'Ajuntament de Begur, va passar ahir per Ràdio Capital per parlar sobre la retirada de la llicència per a l'explotació del xiringuito d'Illa Roja. I és que el passat 12 d'abril la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Begur va acordar resoldre l'autorització d'explotació de la guingueta d'aquesta platja per incompliment amb l'empresa concessionària Red Rock 2021 SL. Pibernat ha comentat que el passat dissabte es van reunir amb la Federació Nudista Naturista de Catalunya. Ens ha explicat que l'associació naturista d'Illa Roja en Moviment, que ha aparegut a causa dels problemes generats aquest passat estiu, també hi va ser present. Explica que es van mostrar satisfetes amb la decisió.
Bé, es van mostrar satisfets a la seva justa mesura, doncs, per, i a més preguntaven bé, què s'havia fet, què no s'havia fet, i es mostraven satisfets, doncs, de la decisió, que evidentment va ser provocada per un tema, doncs, de reglament o de no compliment del plec, no per altra cosa.
El regidor va comentar també que almenys aquest any no hi haurà cap altra guingueta. Amb això l'Ajuntament es vol donar un temps per reflexionar com hauria de ser aquesta guingueta i ens va explicar les condicions que hi hauria en cas de reformular-se el concurs públic.
De moment no hi haurà cap altre xiringuito, dic de moment, per les circumstàncies que s'han donat. Les circumstàncies són, una, les dates en què estem o a les dates en què s'ha rescindit aquesta concessió, vol dir que no ens dona temps a fer cap altre concurs que es faci viable, doncs, a fer un concurs com Déu mana per poder tenir una altra guingueta. I, per altra banda, doncs, donat el fet que aquest any, doncs, no n'hi haurà, doncs, això ens donarà un temps, doncs, per prendre decisions i per veure si que també és una cosa de les coses que s'hi va parlar i també es van manifestar que en cas de que continués havent-hi un xiringuito es farien unes noves bases en les quals hi hauria una sensibilitat més gran pel lloc on s'ubica.
Així doncs, l'Ajuntament guanya temps per replantejar-se quina pot ser la fórmula si finalment es planteja una nova concessió pel xiringuito d'Illa Roja. Eugeni Pibernat també va tenir temps per parlar sobre la campanya del peix de roca que es tornarà a fer 2 anys més tard a Begur.
Bueno, és una satisfacció poder tornar a celebrar la campanya ja per 23a vegada. Vull dir, són 23 anys els que portem fent aquesta campanya sense parar. I contents de recuperar el format, doncs, perquè el format ens acosta, doncs, a la ciutadania, ens acosta a la gent del poble, ens acosta a tothom que vulgui venir a la inauguració. Aquesta inauguració que com sabeu, es fa aquest proper dissabte a la plaça Esteve Cruanyes, i on els restauradors, en primera línia i des de darrere els seus fogons, doncs ofereixen ja tradicionalment els seus tastets de lo que serà aquesta campanya, els seus tastets personalitzats a cada un dels restaurants, a la gent que hi vulgui venir i a la gent que estigui per allà, doncs, que normalment ja durant la presentació ja flaira l'olor de lo que després podran estar degustant.
Com ha comentat, aquesta inauguració es farà el dissabte 30 d'abril. La 23a edició de la campanya es podrà gaudir al municipi fins al 5 de juny.
I ara és moment de parlar de Palamós, concretament de l'Hospital de Palamós, perquè lluita contra el malbaratament, ja m'ha passat abans, el malbaratament alimentari. La cafeteria de l'hospital porta a terme una iniciativa que millora la sostenibilitat amb uns menús basats en l'excedent d'aliments a través de la plataforma Too Good To Go, Maria.
Així, la iniciativa d'Emport Hotel, l'empresa que gestiona els serveis d'hostaleria i neteja de l'Hospital de Palamós, ajuda a donar compliment de la Llei 3/2020 de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris. Aquesta iniciativa s'emmarca en la voluntat dels serveis de salut integrats del Baix Empordà de ser més sostenibles i reduir la seva petjada ecològica en el medi ambient. Així, la cafeteria ofereix uns 5 menús diaris per 3,99 euros. La plataforma dona l'oportunitat de recollir aquests menús econòmics de 4 a 5 de la tarda a la mateixa cafeteria, un cop finalitza el servei de dinar. Per a tots els interessats en aconseguir aquests menús, han d'entrar a l'aplicació, crear un compte i pagar des de la mateixa aplicació. La iniciativa iniciada a l'Hospital de Palamós ja s'havia aprovat a l'Hospital de Figueres, que es va iniciar el mes de desembre. En aquests 4 mesos s'han fet més de 200 menús i amb una valoració molt positiva tant per a usuaris com per a professionals. En el cas de Figueres, la iniciativa s'està fent des de principis de febrer i els ingressos econòmics que generen s'estan fent servir per millorar l'hospital i per al personal. L'únic que s'ha hagut de fer és adaptar l'ordinador de la cafeteria per poder rebre les sol·licituds de les comandes i ajustar la logística diària.
2:15 del matí. La tenista vagurenca Paula Badosa ja és la segona millor jugadora del món. Divendres passat ja va aconseguir virtualment aquesta nova condició en superar on ja veu els quarts de final de Stuttgart. I aquest dilluns va assolir la segona plaça del rànquing de la WTA de les dones, un cop actualitzat amb els últims punts obtinguts, Sergi.
I tot això, malgrat certa irregularitat de la baixempordanesa en els últims tornejos disputats, com en el més recent de Stuttgart, on va caure posteriorment a semifinals davant de Sabalenka. Badosa s'ha vist beneficiada per l'absència de les pistes de la txeca Krejčíková, que no acaba de recuperar-se d'una lesió al colze que la manté fora de combat des del passat 23 de febrer. Aquesta circumstància ha permès la vagurenca superar-la en la classificació mundial per només 2 punts i col·locar-se segona. Al capdavant del rànquing hi ha la polonesa Iga Swiatek, que porta una trajectòria superlativa de 23 partits consecutius guanyant i que avantatja Badosa amb més de 2.000 punts. Sembla difícil destronar Swiatek a curt termini, però les seves perseguidores entren ara de ple en la temporada de terra batuda i intentaran almenys acostar-s'hi. Precisament, el proper torneig del circuit és el que ja ha començat a Madrid i en el qual la de Begú s'enfrontarà a primera ronda a la russa Kudermetova.
Supermatí.
In my head again, time traveling, running out away with darkness, my only friend. Don't wanna do this all again. You pull me back down to earth, close off your hands are on me. Grace landing onto your bed, there you are. In my head, there's a beat, it's the beat that you make when you're moving your body. You prove that I can't escape. In your hands, and your hands on my chest. In my chest, there's a breath. It's the breath that you take away. And you said, shut out the lights. We don't need them to dance. No going quietly into the night. This room is our universe. You are my gravity tonight. No talk of the future now. Dark thoughts, you're shaking them, taking them out. This rhythm that we create sets me straight. In my head, there's a beat, it's a beat that you make when you're moving your body. You prove that I can't escape. I can't escape. Got my heart in your hands, and your hands on my chest, there's a breath. It's a breath that you take away.
Supermatí a Ràdio Capital.
Acabem d'escoltar Shut Off the Lights de Bastille quan passen 5 minuts a 8:45 del matí. I ara la màgia i l'il·lusionisme està a punt d'aterrar a Torroella de Montgrí de la mà del festival FIMAC, el Festival Internacional de Màgia del municipi. El cap de setmana del 3 al 5 de juny el municipi s'omplirà d'actuacions, representacions i trucs de màgia per tota la família. Al Supermatí ens hem volgut contagiar una mica d'aquesta màgia i per això avui ens visita un membre de l'equip organitzador del Festival de Màgia, l'Abel Font. Bon dia, senyor Font.
Hola, molt bon dia, què tal?
Doncs, primer de tot, gràcies per venir al Supermatí de Ràdio Capital, més ben dit, per atendre'ns la trucada. Què hi podem trobar en aquest Festival de Màgia i quines actuacions, mags i sessions hi tindrà el festival?
Home, el Festival FIMAC presenta sobretot màgia, és el seu nom, però de tots els formats haguts i per haver. Des de la gran màgia, passant pel que nosaltres en diem la màgia singular, la màgia popular, la màgia solidària, la trobada de professionals, aquesta seria una mica l'esqueleta. Què és el que té més dimensió? Evidentment, els tres espectacles etiquetats com a gran màgia, els que es faran divendres, dissabte i diumenge a l'Espai Ter. Divendres amb una espectacular àrea 52 d'Adrián Vega que ve de rodar per arreu del món, especialment als Estats Units, on va fer una gira de supernaturalist amb el Christ Angel. El més simbòlic, el més identificatiu de FIMAC és cada any la gran gala, que enguany, aprofitant el desè aniversari o el desena edició, que no desè aniversari, si tenim en compte que el 2020 es va haver de suspendre per la pandèmia. La desena edició de FIMAC ha programat la gran gala, diguem, més premiada de totes les edicions programades fins ara. Més premiada, o amb números més premiats, volem dir més bé. Mario López, Javi Rufo, Ramon i Alegria, Mac Edgar i Laurent Piron. Per què diguem més premiada? Doncs perquè hi ha el Gran Premi FISM Europa 2021, l'última edició que s'ha fet de l'europeu del FISM, és Laurent Piron amb el Paperball. Hi ha el Premi FISM Europa de Manipulació i Màgia de Sala per al Cajón Desastre que fa el Javi Rufo. Hi ha un primer premi del programa de televisió nord-americà Fulanàs per al Milagro de la Sal, de Mario López. Hi ha el segon premi FISM Europa de Grans Il·lusions per Ramó i Alegria. Hi ha un premi nacional de Grans Il·lusions per al Matt Edgar, amb el Déjà Vu, el viatge final. En definitiva, que és una gala, creiem, de primer o primeríssim nivell, superprofessional i amb números pràcticament inèdits i que 15 dies, un mes després de FIMAC, 4 dels 5 mags programats presentaran aquests números el Mundial que celebra el mes de juliol al Quebec. I per enllaçar-ho tot, doncs escolta'm, penso que la gala serà presentada per una persona que hi posarà tots els ingredients per fer-nos passar tots una bona estona, la Judit Martín, popular a veure per les seves intervencions en programes de televisió o ràdio com el Polònia, com l'Està passant o com el versió RAC1. I el gran petard o el número 1 o el cap de cartell serà diumenge amb el Jorge Blas i un espectacle superinèdit, Ephemeral Life es diu, lluat per figures d'àmbit mundial com David Copperfield o Juan Tamariz, un espectacle que porta la màgia als límits. És un espectacle, diguem, de si no el primer, perquè això és molt difícil de dir i no seria veritat, sí que és dels més grans mags que hi ha arreu de la península, Jorge Blas.
Doncs aquesta era la pregunta que t'anava a fer després. Arribeu a la desena edició. Quin era el cartell o quina era l'especialitat, la sorpresa que ens teníeu preparada per aquesta edició? Ja m'has comentat totes les grans sorpreses, les grans cares de la màgia internacional i nacional que hi haurà aquí a Torroella, però també m'has comentat abans que fareu màgia solidària. I què és el FIMAC, però? Ja enllaçant també un altre vessant del FIMAC.
Mira, anem en aquestes dues branques. La màgia solidària és una picada d'ullet que fem cada any. L'any passat, i fa dos anys, d'una forma una mica diferent, però aquest any recuperem la gala solidària, serà la vigília de FIMAC, on hi participen, hem d'acabar de quadrar calendaris, però hi participen una vintena de centres d'educació especial de la comarca i de comarques gironines, en definitiva, on es fa un espectacle especial per a aquests nois i noies que segurament, si no fos així, no vindrien a FIMAC. I a més ho lliguem amb números de màgia que el nostre programador, el nostre assessor artístic, el David Almac, va fer directament a hospitals, residències o a escoles on ens volen acollir de bracet amb la Fundació Abracadabra. Això, gala solidària, perquè volem arribar a tothom. FIMAC, però, és l'apartat professional del FIMAC. A banda de ser un cúmul d'espectacles, volem que el sector s'hi senti còmode i volem que el sector s'identifiqui més corporativament i volem que es programi més màgia arreu. Perquè FIMAC l'entenem com un punt de referència de la màgia del país, i aquest FIMAC Pro és una trobada de mags amb programadors, ja sigui d'ajuntaments, de teatres, auditoris, empreses privades, on els mags fan allò, tastets dels seus espectacles. És a dir, actuacions de 10 minuts on el programador que s'inscrigui pot veure 15 mags en un matí. Dintre d'aquest FIMAC Pro, l'estrella o la perla o la iniciativa més interessant és el catàleg de màgia que vam estrenar l'any passat, que enguany en farem la primera actualització i que creiem que ha estat una eina que ja només amb el seu primer any de vida està donant uns resultats espectaculars. Un exemple són l'increment de mags que hi són comptabilitzats, que hi ha les fitxes dels seus espectacles, i l'increment de contractacions que ens consta que s'estan fent. No t'ho puc dir amb una xifra científica i exacta, però sí que mags que han contactat per aquest FIMAC o que coneixem d'altres edicions ens estan dient: ostres, doncs aquest últim any m'han sortit tants bolos de gent que ha consultat el catàleg. Vull dir, la vessant professional FIMAC Pro i el FIMAC gran de divendres a diumenge.
Abans m'has comentat que les grans figures de la màgia internacional estaran a l'Espai Ter, però serà l'únic lloc on se celebrarà el FIMAC aquest any?
No. Passa que m'he centrat molt en l'Espai Ter i el capítol de la Gran Màgia, però precisament FIMAC porta en el seu ADN la màgia de carrer, també, que els últims dos anys no havíem pogut programar. Aquest any hi tornem.
Entenc que públic enfocat de carrer, és a dir, grans, petits, tot.
Sí, l'etiqueta més àmplia seria el públic familiar. Tot i que hi ha espectacles més específics, n'hi ha de no tant. Al carrer sí que també, jo penso que el que hi hem programat són espectacles de molta qualitat. Potser no n'hi ha tants com fa uns anys, però hem intentat ser molt curosos a l'hora de triar els espectacles programats per evitar i esquivar les repeticions, que no ens trobéssim en que, ostres, hi ha tantes places programades, però vas fent el recorregut d'una i altra i sempre hi ha un número que coincideix amb l'espectacle anterior que has vist. Aquest any crec que això ho esquivem bastant bé. El centre del carrer és la plaça de la Vila, amb un espectacle el divendres a la tarda, pràcticament com a tret de sortida, amb el gironí Carlos, i un espectacle toalet que farà riure a tothom, i doble espectacle dissabte i doble espectacle diumenge amb mags com l'Adam Show o el Mag Stickman. Però també recuperem un espai que fa uns anys havia brillat molt, com era el Passeig de Catalunya, on hi fem actuacions de tarda a vespre i amb un molt marcat caràcter femení, amb la Joana Andreu dissabte, amb la Martilda el diumenge. Per què tornem al Passeig de Catalunya? Doncs aprofitant una iniciativa de l'Ajuntament que ja fa un parell d'estius que a una hora concreta de la tarda tanca la circulació rodada pel passeig, fa que el vianant pugui tornar a ocupar aquest espai. I entremig de restaurants, terrasses i tal, doncs hi posarem espectacles de màgia.
Entenc que aleshores teniu el suport de l'Ajuntament per celebrar el Festival FIMAC.
Home, sí, en el fons, el l'Ajuntament organitza FIMAC. Llavors, està gestionat a través d'una productora, certament, però sense l'Ajuntament FIMAC no seria possible a dia d'avui.
I ara mateix, en quin moment de la preparació i de la producció us trobeu? Perquè ja m'has comentat que teniu un munt de caps de cartell ja tancats i ja confirmats. Entenc que ja esteu preveient 2023 i 2024 o encara esteu centrat...
Ui, no corrim tant. Sí que hi ha idees per a 2023, però ara estem en el mes clau. Des de la roda de premsa que fèiem ahir a Girona, doncs és el mes clau per difondre els continguts de FIMAC, per fer-ho saber a tothom, perquè gràcies a ràdios com Ràdio Capital, doncs el missatge arribi a tothom i tothom sàpiga que FIMAC hi torna, que FIMAC celebra la seva edició número 10, que FIMAC té una programació amb tot l'orgull del món, jo dic espectacular, i que FIMAC és el centre de la màgia de Catalunya cada primer cap de setmana de juny. I... us hem explicat els grans, els de l'Espai Ter, us hem explicat els de carrer, molt així per sobre, però també una altra característica i un privilegi de FIMAC és la màgia de proximitat. Poder entrar en espais com el Palau Solterra o com la Galeria Atrium, com la Casa Pastors, en escenaris... màxim 30, 40, algun n'hi ha de 50 espectadors. És a dir, poder veure la màgia des de a 2 metres del mag. Això és fantàstic. I els més gamberros també tindran el seu lloc, perquè aquest any recuperem una etiqueta que hi havia hagut fa uns anys d'allò que en deien la màgia golfa, i en un espai com el pati del que havia estat el convent de les Clarisses. A veure, lligant convent, Clarisses...
Sí, màgia golfa...
Hi ha dos espectacles que poden ser també molt, molt divertits, amb la Lola Mento i el Javi Rufo.
Doncs mira, no farem spoiler, l'únic que et preguntaré és, entenc que els espectacles de carrer no calen entrades, però tots aquests espectacles de la màgia golfa, els de l'Espai Ter, les entrades estan a la pàgina web o com es poden aconseguir?
Sí, tot, seguiu-nos, feu una ullada a les xarxes, a l'Insta, al Facebook, al Twitter, o connecteu-vos directament a la web on hi ha tota la informació, fimac.cat, i trobareu informació detallada de tots els mags i trobareu l'enllaç a la venda d'entrades. Si en sou habituals, ja sabeu com va i ja sabeu quina és la necessitat de fer-ho en temps si voleu una bona localitat. Si no heu vingut mai, creieu-me,
veniu
i no ho deixeu tot per última hora. Agafeu la programació, que hi ha una escaleta ben detallada d'hora a hora. Munteu-vos el vostre propi FIMAC, què voleu veure al matí, què voleu veure a la tarda, quin teatre voleu entrar, i compreu les entrades de seguida si teniu clar que vingueu. Feu-ho en temps, perquè l'última setmana va de bòlit, llavors s'acaben entrades, hi ha moltes frustracions quan, jo pensava veure en aquest i no hi ha entrades, perquè això passa, que s'esgoten entrades especialment de tots els petits, i els grans espectacles no vedeu, que si no haureu d'anar al galliner.
Doncs Abel Font, un dels organitzadors del Festival de Màgia, que se celebrarà a Torroella de Montgrí del 3 al 5 de juny al FIMAC. Gràcies per atendre la nostra trucada i molt èxit en aquesta 10a edició.
Moltes gràcies a vosaltres, felicitats per la feina.
Gràcies, vagi bé.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat. Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Amb motiu de la promoció gastronòmica Pals i la cuina de l'arròs, l'Ajuntament de Pals organitza dues visites guiades a la Torre de les Hores amb tastets de vi i dins del marc del Festival Vívit, el festival del vi que se celebra al llarg del mes d'abril i que ofereix les propostes enoturístiques més singulars de la Costa Brava. Aquestes visites guiades, que tindran una durada de 50 minuts, es faran el dissabte 30 d'abril, la primera a les 11 del matí i la segona a les 12 del migdia. Com que l'aforament de la Torre de les Hores és molt reduït, cal fer reserva prèvia prèvia a través de l'enllaç vivid.cubin.com. El preu de l'entrada és de només 3 euros.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
10 minuts per les 9 del matí. I la gent que ens escolta ja sabrà que els dimecres i aquesta sintonia signifiquen Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia a tothom.
I avui venim de celebració perquè ja fa 4 dies de Sant Jordi. Què és Sant Jordi? Com va anar?
Sant Jordi va anar a Miges. El que és la llibreria, bueno, perfecta, perquè a nivell comarcal i evidentment teníem sostre i una gran oferta literària per escollir a nivell de parada, i no tant com a Barcelona, que va ser tan desastrós, però sí que també vam patir les conseqüències d'un dia, una primavera molt inestable, perquè no hi ha res tan estrany com aquest dubte de si muntar o no desmuntar, i quan ho tens tot endreçat després sortir el sol, saps?
I tu vas tenir alguna pèrdua de llibres o
no,
vas poder-te...
No, un parell d'exemplars es van mullar, perquè aquestes carpes que tenim, tot i que era sencera, vull dir, ara no anem amb una parada i un toldo, sinó que l'Ajuntament ha participat pues, invertint en unes carpes, però clar, la parada està molt arran del toldo de la carpa, i depèn de com plou, vull dir, es mullen llibres. A veure, anàvem amb plàstics, perquè avisats sí que estàvem, vull dir, no podem pas dir que ens havien dit...
Sí, no, l'Albert Aparicio ja ho havia dit, l'Albert Aparicio i el Marc Vilà, aquí els meteoròlegs de Ràdio Capital, ja van avisar.
Sí,
i ràpidament, no. Perquè si no ens quedarem sense la recomanació d'avui. Quins van ser els llibres més venuts a la teva
llibreria? Sí, els llibres més venuts a la llibreria, coincidint força amb els 3 o 4 primers, el d'Antoni Cruanyes, el de l'Empart Moliner, l'Albert Sánchez Pinyol, però també llibres que nosaltres pues, hem llegit i que tot l'equip pues, ha anat fent una mica la gra de sorra d'opinió, i hem anat posant, doncs, depenent una mica també del perfil lector. Penseu que una de les frases que més sentim el dia de Sant Jordi és recomana'm un llibre per un noi que no li agrada llegir, Vull dir que aquest tema es deixa una mica de banda i sempre parlem dels més venuts, però també podríem parlar dels que es venen per solucionar doncs, qüestions
per
com
incentivar
aquesta,
la lectura, que al final no deixa de ser el motiu principal de Sant Jordi, no?
La veritat és que, a veure, vull dir, quan les llibreries hem començat a fer aquesta feina ja d'una selecció que ja ve d'anys i que potser alguns dels lectors s'han acostumat doncs, a veure les recomanacions a la pàgina web, s'han acostumat a veure doncs, les senyals que posem en els llibres a la llibreria, també ja és molt, diguem, autosuficient a l'hora de triar i té molta més diversitat. I entrar a la llibreria i veure les seccions i veure les recomanacions a cada secció no té res a veure anar a triar entre 4 llibres que acaben de dir per la tele que són els més venuts.
Llavors, que els més venuts no vol dir que siguin els millors, No hi ha res en contra d'aquests bons autors, però també s'ha de dir que al final a la campanya de màrqueting i publicitària sempre són molt presents, no?
I em sembla que el que passa, sobretot, més que bons o no tan bons, o crec que potser van a la persona equivocada. O sigui, el fet de que es parli d'un llibre, un autor parli del seu llibre amb el seu entusiasme natural i molt ben, molt evidentment...
Molt, ben, molt benvingut, òbviament, molt benvingut.
I molt benvingut. Va adreçat a molta gent que està escoltant aquell programa, però... hi ha alguna qüestió de fons, hi ha alguna qüestió de forma, hi ha alguna que llavors no va tan no és tan adient per a tothom. Nosaltres pensem que la baixada de vendes que tenim al mes de maig i juny no és una baixada de vendes perquè la gent tingui el llibre encara pendent de llegir. Ho és perquè no els agrada el que han comprat i estan allà encallats que els hi fa boga i fins que no acaben aquell no en volen comprar un altre, saps? Vull dir, si a tu t'agrada el llibre que has comprat, et dura 15 dies, 3 setmanes, com a molt, per poc temps que tinguis. Però, en canvi, si no t'agrada, el vas agafant i dius, ai, bueno, ja continuaré demà. I, bueno, doncs te poses una sèrie o te mires al Twitter o fas moltes altres coses abans de llegir aquell llibre que veus que t'has equivocat i que no t'agrada prou. I això fa que baixin les vendes, no que en tingui la gent.
Aleshores, doncs, ho veieu, no? No, clar, és que ara ja pel poc temps que ens queda, ja acabem de parlar de Sant Jordi, potser ja ens guardem la recomanació
bé,
per la setmana que ve.
Sí,
què
sí,
et sembla?
Sí, t'ho fes preguntar.
Perquè ja, al final, si no, em sabrà greu que t'hauràs preparat un llibre, una recomanació,
no
i no tindrem...
No et preocupis, ja, això de preparar-nos els llibres ja ho tenim en l'ADN, en els llibreters.
I aleshores, mira, va, ara faré la pregunta 4 dies més tard. Jo que sí que llegeixo, però com que tu dius, també miro el Twitter i l'Instagram i les sèries i tot, m'agraden molt els thrillers, així que recomanaves, tu més o menys?
Doncs mira, de thriller en teníem 2, 3 que ens han agradat molt. Sí que també t'he de dir que per Sant Jordi fem una mica de país i procurem que el llibre s'hagi traduït al català. Hi poden haver autors que també ens agradin molt i que no s'hagin traduït, però ja els llegirem a l'estiu. Llavors, recomanàvem en Sebastià Benassar, el Somriure dels Gapards, que està en aquesta col·lecció de crims.cat i que, bueno, una editorial especialitzada en novel·la negra com la col·lecció que va ser en el seu moment la que portava Manuel de Pedrolo, La cua de palla. Vull dir que hi ha un parell d'editorials en aquests moments que s'han especialitzat en traduir de l'estranger obres en català o bé ja de trobar autors que escriuen molt bé la intriga catalana. I després hem apostat també per una novel·la de Margaret Kennedy, que probablement això ara no sonarà a ningú, una dona que va néixer a Londres el 1896, per tant, perdem de temps, però que l'editorial Navona, amb una nova intenció d'editorial, està recuperant obres molt bones, els estan traduint al català, estan apostant pel català, i és una novel·la d'intriga victoriana en la línia de la Agatha Christie, molt ben trobada i molt ben resolta i força inquietant també pel lector. Difícil d'endevinar, aquests que els lectors de negre que es pensen que poden atrapar l'assassí abans de que l'escriptor ho desvetlli, doncs ens pensem que amb aquest de la festa seria un bon repte. Margaret Kennedy, ja veus tu quina novetat, una autora nascuda el 1896, títol de festa editorial de Navona. Aquests eren dos dels títols dos dels títols que hem destacat aquest any.
No, al final que no t'havia demanat cap recomanació, al final encara acabarem recomanant tota la llibreria.
Però bueno, ja, com a mínim per tu ara ja saps què anar a buscar.
Sí, ja me l'he guardat aquest de la Margaret Kennedy.
Molt bé, fantàstic.
Doncs, Teresa Calabús de la llibreria El Cucut, parlem dimecres que ve, aviam si ja tenim temps per una recomanació de llibres.
Molt bé, ja ho hem fet.
Doncs moltes gràcies. I bona resta de setmana, encara que sigui mai dimecres només.
Molt bé, igualment a vosaltres.
Adéu.
Adéu-siau, adéu.
I quan queda un minut, és moment d'escoltar la previsió final. Albert Aparicio.
Dimecres amb sol entenyirà per núvols alts i mitjos i també la presència de pols en suspensió. Estones de la tarda, cel parcialment cobert. La temperatura no experimentarà gaires canvis, màxima de 20 a 22 graus i una mínima al voltant dels 7 graus. Demà en general temps assolellat, amb vent de component nord-est de força moderada.
Gràcies a tots els que ens heu escoltat i a tot l'equip de Ràdio Capital i també l'Abel Font, l'entrevistat d'avui i la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Nosaltres, com sempre, tornem demà a les 8 del matí. Però ara us deixem amb la millor música del món, que són aquí a Ràdio Capital de l'Empordà, la ràdio de l'Empordà.